Sobre la maquilluña de l'Àfrica abrasada, les catalanes costen mirant vers el llevant. Menorca com balana monstruosa encadenada, o com vaixell de pedra se mostra al navegant. No en dic quasi de platja, et sols dir penyals altíssims, tot illa és pedra viva, tot illa és de granit. De tant com l'embatuda, los temporals fortíssims ja no li quedaran a per a formar-se un llit. Quan l'envesten furioses les onades i brama de Montilla al nord o bé el mestral del blanc polsint de l'ona s'enalcen nuvolades i com es passa boira cobreixen el penyal. Sempre hi ven, sempre, un miliar de llavors la mà sospira i canta i l'enamora besant sus penyalars. I el vent rendint la canta amb so de dolça lira, portant-li amb olor d'aldes perfum de trongeràs. Llavors, guas hermosa, sultana marinera, s'ha vist la barda túnica brodada de mil flors, el sol tota la daura i ella gentil riallera, escolta el vent i a l'aigua cantar-li sus amors. El sol tota la daura i ella gentil riallera, escolta el vent i a l'aigua cantar-li sus amors. I ven sempre, i ven sempre, el sol tota la daura i ella gentil riallera, escolta el vent i a l'aigua cantar-li sus amors.
Bé, amics i amigues, han sentit una cançó que es diu Menorca, és un poema que ha cantat per Maria Àngels Gornés, però que és una obra d'un poema d'Àngel Ruiz i Pablo. Àngel Ruiz i Pablo va néixer a Es Castell, a Menorca, el 1865 i va morir a Barcelona el 1927. Va ser amic de Joan Alcover i, com que era de procedència castellana, va començar a escriure poemes i obres en castellà, però al cap de poc temps va fer el canvi i per això doncs, se'l coneix com un escriptor català important. Com a obres més importants va fer Classes passives, El viatge tràgic de l'amo d'en Xec de Sus Saustrà, també novel·les menorquines i Del cor de la terra. Aquesta del cor de la terra es va publicar fa molts anys, però ara s'ha fet una reedició l'any 2010. Per tant, i també que cal dir que l'escola d'Es Castell, escola pública d'Es Castell, porta el seu nom. Si voleu més informació, aneu a la Viquipèdia o a l'AELC, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, amics i amigues. Estem tirant de llibres, el programa que surt cada dimarts a les 9 del vespre, com que són a aquesta hora, i estem a punt ser ràdio, doncs toca explicar aquest nou programa que és el número 255. Saludem també la gent que tenim per aquí. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. Hola, bona nit, Gemma. Salutacions a la nostra audiència. Com tenim el programa d'avui, Joan?
Bé, com programa, com pot suposar, sempre ben atapeït i ben ple de coses. Començarem amb una primera amb les cròniques, la crònica des de la Franja de Ponent, amb Octavi Serret, que ens explicarà doncs, les notícies que hi ha en aquest territori. Després, jo mateix es parlaré amb l'apartat de biografies i assaig de l'obra La Ciutadella, símbol d'opressió nacional. És una obra de Manuel Pérez Nespereira. Després, tu, Jordi, participes a Lletra i Música, oi?
Sí, a Lletra i Música avui parlarem del Premi Enderroc 2014, que es va concedir la setmana passada, i concretament del Premi a la millor lletra de cançó. I tot seguit passarem a la crònica des de Catalunya amb Sílvia Romero. És així, Joan?
Sí.
I des del País Valencià amb Empar Murelló. I tot seguit, què vindrà?
Després el Francesc ens farà una intervenció sobre literatura i cinema, parlarà dels Oscars de Hollywood i literatura, perquè és una cosa que sempre fa dos dies que ho han concedit. Després, jo mateix, amb l'espai de Biblioteca Viva, us parlaré de les activitats de març de la Biblioteca Pública de Sant Celoni d'Escorxador. I després, a la Bertat Llibres a la Carta, Elena Martínez Pons ens parlarà d'un autor que ja hem parlat aquí, un autor que ens estimem, un autor americà, John Verdon, que ja havíem parlat durant dos llibres d'aquí. Ara que veig que l'Anna ens parla d'un altre llibre nou, de ser l'últim que ha tret, No et refiïs, de Peter Pan. Seguirem amb el noticiari, un moment d'autoritat general, i finalment a Jordi dona la frase, i amb això acabarem el programa. Doncs comencem.
La crònica.
Bé, ja tenim els nostres micròfons, el nostre benvolgut company de la Franja de Ponent, Octavi Serret, que ens explica notícies d'aquest territori. Endavant.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, de la Franja de Ponent. Doncs voldria avui recomanar un llibre que entra dins del febre eròtic que hem estat promocionant tot este mes i part del mes de març que mos queda. I vull que tingueu en compte un llibre que ha tret la Yolanda Bataller, que en ell ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana, és un dels premis importants a Catalunya, i en ell mos explica una història que està, diguem-li, és una de la literatura eròtica del moment, és un dels superventes, està en la llista dels més venuts tant en català com ara en castellà que s'ha publicat, i es diu Faré tot el que tu vulguis. El Faré tot el que tu vulguis és una història de sexe, de passió, de desig. És la història d'una dona, la Nora, la protagonista, que en ella, diguem-li, o sigui, una dona casada i feliç i tal, bueno, la qüestió és que se sent, diguem-li, immersa en una història d'amor i de passió que fins a ella mateixa, diguem-li, se sorprèn, no? És una història molt ben muntada, té un vocabulari exquisit, té un punt, diguem-li, d'aventura, d'intriga, o sigui, que podria ser hasta un thriller, no? Un thriller on realment te trobes tu ficat dins, però estem parlant d'un thriller eròtic, lògicament. O sigui, que tot el que és la història que navega dins del món de la sensualitat i del desig acaba transportant també a diferents punts de la geografia, tant, diguem-li, a Barcelona com fora, no? En este cas, a Anglaterra. És un llibre que en ell acabarem este mes que hem inaugurat aquí al Matarranya del febre eròtic. I sí que és veritat que en ella la tenim el dia 15 de març firmant llibres a la llibreria, a la Yolanda, però ja acabem, diguem-li, tancant un paquet turístic que vam fer en empresaris i que també on podeu aprofitar en un moment donat, si tos fa gràcia, de vindre aquí al Matarranya per tindre experiències, no?, més eròtiques, no?, per dir-ho d'alguna manera, ja que els mateixos hostalers i restauradors que tenim aquí han preparat una sèrie de menús i una sèrie de paquets turístics que ho trobareu a la web d'empresaris del Matarranya, que fa que sigui, diguem-li, algo diferent. O sigui que en la Yolanda també tenim una manera de conèixer el Matarranya d'un punt, diguem-li, més eròtic, i que aprofitem l'èxit del llibre per a ficar el Matarranya dins d'un, diguem-li, d'un context de literatura i de turisme eròtic, per dir-ho d'alguna manera. O sigui que us recomano que el llisgau, si no l'heu llegit, i bé, i que ho disfruteu. D'acord? Fins la pròxima setmana.
Molt bé, en Octavi, doncs aquestes interessants notícies eròtiques que ens acabes de parlar, ara farem cas i vindrem cap allà a Matarranya. Esperem trobar-te aquí la setmana que ve. Seguim.
Biografia i assaig.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity.
Bé, a l'apartat de biografia i assaig d'aquest programa parlarem de un nombre de Manuel Pérez Nespereira que es diu La Ciutadella, símbol d'opressió nacional. Això està editat per l'editorial Base, col·lecció Base Històrica, número 52, Barcelona 2009, 128 pàgines, 14 euros en format paper i 4,90 en format EPUB DRM. Bé, l'autor, Manuel Pérez, és doctor en Història Contemporània de Catalunya i és membre actiu del grup d'estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals que habitualment es reuneixen a l'Ateneu Barcelonès. Ha publicat força llibres de temàtica històrica. Col·lectivament ha publicat Els Intel·lectuals i el Poder a Catalunya, 1812-1976, que es va publicar el 1999. L'Ateneu i Barcelona, un segle i mig d'acció cultural de 2006, es va publicar. I individualment ha publicat La privatització de la follia, L'assistència psiquiàtrica a Catalunya durant el segle XIX, que es va publicar el 2003, i La secessió catalana, els corrents intel·lectuals europeus de la fi de segle 1872-1900, que es va publicar el 2007. I, finalment, Enric Prat de la Riba, Nacionalisme i Formació d'un Estat Català, publicada el 2007. Ha publicat en diverses revistes i ha obtingut premis per les obres, bàsicament, sobre Prat de la Riba. En aquest llibre que presentem, més aviat breu, Manuel Pérez tracta d'un tema que mai abans no s'havia aprofundit aïlladament: la història humana al voltant de la Ciutadella de Barcelona. Una història que comença poc després de la derrota de les forces catalanes a la Guerra de Successió, el 1718, i que perdura fins al seu ensorrament el 1868-69. Durant aquests llargs 150 anys, no es pot pas dir, segons afirma l'autor, que no hi hagués resistència, fins i tot armada, contra l'invasor borbònic, i que l'odi que inspirava la fortalesa de la Ciutadella era total, fins i tot entre els més felipistes, perquè la seva funció va ser la de poder atacar, bombardejant la ciutat des d'allà, amb l'afegit que des de Montjuïc també es podria fer, construint com una mena de pinça amb la qual cosa Barcelona podia rebre un càstig severíssim, com així va ser. A banda, a l'interior hi havia una presó, on s'hi van tancar patriotes que foren durament torturats i finalment executats a la forca. Unes forques que eren en una esplanada que queia als afores de la fortalesa per tal que la ciutadania de la ciutat pogués presenciar aquestes atrocitats i que servís d'escarment als que es queixaven del govern espanyol. S'expliquen que poques vegades s'executava només una sola persona, sinó que aquests assassinats s'havien de fer en grup de 8 o 9 persones, perquè sembla que feia més bonic, i si no en tenien prou, en buscaven més, encara que no fossin culpables, per fi d'assolir aquesta quantitat. Actualment, aquí on es feia això, a la part de la Ciutadella d'ara, hi és un tia al llac. Allà al llac hi havia les forques penjades amb els que els havien mort penjats amb la corda aquesta, no? També queda clar que la desfeta de la Guerra de Successió no va ser només el resultat d'una derrota, sinó d'un profund ensenyament contra la nostra nació, a la que pretenien fer desaparèixer tant culturalment com físicament. Així es va publicar l'edicte que ens va aplicar Felip V, el decret de Nova Planta, que implicava que Catalunya perdia tota la seva singularitat i passava a assimilar-se a les lleis de Castella. Aquest decret, tot i que ara no s'apliqui, encara no s'ha anul·lat, perquè tant el PSOE com el PP ho han impedit al Congrés. Es pot ben dir que llavors, en el segle XVIII, el que va esdevenir-se va ser un veritable genocidi, i per això encara hi ha por. Una por subliminal a voltes, però por al capdavall, perquè les brutalitats que el nostre poble va haver de patir van ser de tal magnitud que el seu trist record va perdurar al llarg dels segles. Això cal sumar-hi els bombardejos de Barcelona d'Espartero i els italians a la Guerra Civil, que va ampliar-se a d'altres ciutats com ara Granollers. De quin surt la famosa frase que es deia molt al temps de la dictadura, que deien els pares als fills i filleta, no et fiquis en política. D'aquesta realitat en surt també la gent indecisa davant del panorama nacional que actualment se'ns acosta i que tenim a tocar. Un bon llibre, doncs, per comprendre la nostra dissortada història i per reaccionar-hi, ja que només comprenent el passat i extraient-ne les conseqüències es previndrà dels errors per tal de no repetir-los. Ara sí, repetim també la referència d'aquest llibre. Manuel Pérez Nespereira, La Ciutadella, símbol d'opressió nacional, editorial Base, col·lecció Base Històrica, número 52, Barcelona 2009, 128 pàgines, 14 euros en format paper i 4,90 en format EPUB.
Lletres i música.
Bé, doncs podem informar que la setmana passada es van lliurar els Premis Enderroc 2014 i que els Catarres van ser els triomfadors de, per votació popular d'aquests premis. En concret, el trio Els Catarres lideren el rànquing amb 5 guardons com a millor artista, millor disc de pop-rock, millor cançó, millor lletra i millor portada. I, és clar, després vindrien tots els altres, per exemple, el Petit de Caleril, Miquel Abres i Cesc Freixes, etc, etc. Però, a banda d'obtenir 5 dels premis, concretament, Els Catarres van obtenir el premi a la millor cançó i millor lletra de cançó en català. Concretament, aquesta millor lletra de cançó en català va ser Per Vull Estar Amb Tu. I aquesta cançó pertany al disc Postals. Per cert, si voleu us regalo el disc Postals. Ara mateix l'únic que heu de fer és, quan hàgiu acabat de sentir el programa, entreu a internet i poseu en el cercador Catarres Postals, i de seguida trobareu segurament el lloc web dels Catarres i des d'allà gratuïtament podreu descarregar-vos el disc Postals dels Catarres. Bé, en aquest disc Postals hi ha la cançó que us deia, Vull Estar Amb Tu, la lletra de la qual diu una cosa així com: l'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar, i penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir, i quan em dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te els llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant-nos la mandra molt lentament. Tornada, i és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu, oh, jo vull estar amb tu, oh, oh. I continua, encara donarem una altra estrofa. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas, quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar, la vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. Doncs aquesta lletra de cançó és la premiada amb els Premis Enderroc 2014. Ja la sentim.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar, i penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir, i quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te els llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure
sota el nas. Quan et dono un baixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
La crònica.
Bé, i arribem un altre cop a la secció La crònica, ara amb La crònica de Catalunya, a càrrec de Sílvia Romero.
Bon vespre des de Barcelona. A veure, per on començo? És que hi ha tantes activitats possibles a comentar que la gran feina que sempre tinc és decidir quines tracto i quines rebutjo. A veure, sí, ja està, decidit. Començaré parlant de la conversa amb l'escriptor Jordi Coca, que tindrà lloc demà dimecres, 5 de març, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Can Sumarro. Aquesta biblioteca és una de les que podem trobar a l'Hospitalet de Llobregat, al carrer de la Riera de l'Escorxador. És una activitat d'entrada lliure i gratuïta, cosa que avui en dia també s'agraeix, i la conversa girarà entorn de la novel·la de Jordi Coca, La nit de les papallones, que va ser la guanyadora del Premi Sant Joan 2009. Amb tot, el títol complet que porta aquesta activitat és La nit de les papallones, la transgressió, la puresa i la llibertat. La conversa comptarà, òbviament, amb la presència de l'autor i anirà a càrrec de Núria Beitia, que és psicòloga i magistrada en estudis de les dones a Duoda. Duoda és un centre d'investigació de dones de la Universitat de Barcelona i del Parc Científic de Barcelona. Si voleu més informació al voltant de l'activitat o bé voleu més dades sobre la novel·la, podeu entrar a la web de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que és www.l-h.cat, i a partir d'aquí clicar cap a Biblioteques. I ara canviarem de localitat i de registre. Marxarem cap a Calella, al Maresme, i parlarem de música, perquè en aquesta població té lloc el 15è Festival Cafè Jazz, un festival que s'ha convertit en una trobada ja clàssica a Calella. De fet, també ho he de dir, el festival va començar aquest passat mes de febrer, però té la seva finalització el 28 de març. És a dir que encara sou a temps d'assistir a algun dels concerts que tenen en programa i que, per altra banda, són d'entrada gratuïta. Per situar-vos una mica, us diré que aquests concerts tenen lloc els divendres, per tant, tenim per endavant els divendres 7, 14, 21 i 28, i també cal ressaltar que són diversos els locals que hi col·laboren, per la qual cosa ara resultaria una mica feixuc passar-vos totes les dades. El millor serà que entreu a la web de l'Ajuntament de Calella i des d'allà cliqueu per accedir al programa del, repeteixo, 15è Festival Cafè Jazz. La web de l'Ajuntament de Calella és www.calella.cat. I ara continuem viatjant cap al nord fins a arribar a la bonica població costanera de Roses, a l'Alt Empordà. En aquesta ocasió us voldria aconsellar una visita guiada que ofereix el mateix Ajuntament de Roses sota el títol Passejades d'històries a l'espai natural de Ciutadella. Aquesta vegada, ja us ho avanço, l'activitat no és gratuïta, sinó que té un cost de 5 euros, però penso que si teniu l'oportunitat paga la pena inscriure-s'hi, de debò. La visita guiada tindrà lloc el dissabte 8 de març i és que us repeteixo, realment aquesta passejada paga la pena perquè la fortificació de la Ciutadella de Roses en realitat és l'autèntica muralla de la ciutat i això es veu clarament perquè un cop hem travessat la porta del mar de la Ciutadella es poden visitar les restes arqueològiques que conté, com seria la fortificació renaixentista i moderna, la ciutat grega i romana, el monestir medieval de Santa Maria de Roses o la Vila Vella de Roses, les seves fortificacions medievals. Però, en tot cas, deixo la proposta damunt la taula i us aconsellaria, si teniu intenció d'anar-hi, que consulteu la web de l'Ajuntament de Roses, que és www.roses.cat. Així sabreu els horaris i la durada de la visita. I com que veig que encara disposo d'un minutet, voldria parlar-vos ràpidament del recital poètic de Francesc Garriga, que tindrà lloc en el marc de l'exposició Enquadrant paraules. Aquesta activitat se celebra el proper dijous 6 de març a 8:15 del vespre a l'Espai Betúlia, a Badalona. L'exposició Enquadrant paraules conté fotografies de Toni Moreno que incorporen versos de Francesc Garriga des dels seus primers llibres. En ella, en aquesta exposició, la mirada del fotògraf ha intentat buscar racons de complicitat amb la paraula del poeta, de manera que totes dues, poesia i imatge, es retroalimenten. Repeteixo, recital poètic de Francesc Garriga el dijous 6 de març a 8:15 del vespre a l'Espai Betúlia de Badalona. I per més informació al voltant de recital o bé de l'exposició, podeu consultar la web www.espaibetulia.cat. I per avui ho deixem aquí. Ens trobem de nou en el programa de dimarts vinent i espero poder-vos passar informació ben interessant. Bona setmana.
Bé, moltes gràcies, Sílvia Romero, i passem a la següent crònica. Ens la presenta Joan?
Sí, ja tenim la corresponsal de País Valencià, Empar Murelló, que ens explicarà moltes coses interessants. Suposo que, i com sempre, doncs, amb aquesta passió que la caracteritza a la nostra estimada Empar.
Caram, Joan, així, quina entrada. Bona vesprada a totes
bona
i a
esperada.
Tots.
Hola, bona vesprada.
I jo vull parlar-vos aquesta setmana de literatura, però des de la perspectiva de gènere, com que és 8 de març aquesta setmana i ens cau així dissabte i molt bé, doncs tinc diverses propostes, a veure què us semblen. A veure, la primera és allò de la paraula viva, que direu, què és això de la paraula viva? Doncs la Societat Coral El Micalet té una secció on s'està encarregant de fer un recull de versos dels nostres poetes de tot d'arreu dels temps. Veritat, l'any passat van començar en les Tellers, aquesta és la segona edició. El que fan és, a partir de veus d'escolars o veus de gent amiga, de periodistes, d'escriptors, d'escriptores, de cantants, de músics, van recollint i van gravant, van fent un enregistrament sobre poesia i poemes dels nostres escriptors. Què han pensat aquest any, en la segona edició? Doncs han pensat senzillament retre-li homenatge a les escriptores valencianes de postguerra. La literatura de postguerra valenciana no va ser massa, diguem,
abundant.
Abundant, molt bé, gràcies Jordi. Però sí que és cert que hi hagué un grup de dones que es va dedicar a escriure, de vegades en castellà, però moltes altres vegades en valencià. Doncs aquest segon aniversari de Paraula Viva, el que volen, el que pretenen és escoltar literatura catalana, però fer-ho des d'aquesta perspectiva de gènere i retre-li homenatge a aquestes escriptores valencianes. Han preparat un taller que és gratuït, un taller de lectura en veu alta, per a, diguem-ne, practicar, no?, o fer un poc un tast d'aquests versos, d'aquestes dones, però després, el divendres dia 7, estar tot el dia, és una lectura marató de textos de les escriptores, val? Des de les 11:30 fins a les 2 de la vesprada i des de les 4 fins a les 7. Això serà a la Societat Coral Micalet. I de les més destacables, figures més destacables d'aquestes dones i que coneix tothom és la Carmelina Sánchez Cutillas i Maria Beneito. De Maria Beneito jo voldria parlar perquè sí que va ser una dona, diguem-ne, una de les que més pes va tenir. Ella va néixer a València el 1925 i la veritat és que va passar molt de temps a Madrid. I finalment, després de diverses publicacions, va publicar poesia, va publicar novel·la, va publicar algun recull poètic i va guanyar, crec que va guanyar, si no m'equivoque, un premi bastant important, que a veure si us dic, l'any 77, si no recorde malament, crec que va ser l'any 77, sí, que va guanyar el premi Ausias Mar de poesia. M'agradaria llegir uns versos d'ella, perquè Maria Beneito va tindre la tristor de soterrar un fill i va treure un llibre que es deia Després de soterrada la tendresa. Va emprar un vers prestat d'Ausias Mar, que era A mes amics de tristor puc escriure, no em basta temps a poder-me'n reprendre, i a partir d'ahí va escriure un de tants poemes que us llisc ara. A mes amics de tristor puc escriure aquest jorn on crec dubtosament viure. A mes amics, i allargue la mà estesa després de soterrada la tendresa. Jo vinc d'un temps perdut, sóc mare i filla d'aquest monstre d'amor que em fa una illa, i no tinc vaixell per al viatge on la joia viu en estat salvatge. Als amics de tristor, però, els diria la pau i amb veus que riuen signaria. Aquesta era la poesia de Després de soterrada la tendresa. I passe, si voleu, a més coses de dones que hi ha aquesta setmana, i és que a l'octubre, Centre Cultura Contemporània, hi ha també un homenatge a les dones aquesta setmana. Es diu, el dia han triat una manera especial de retre-li també homenatges a les escriptores en València, i trauran en Twitter, ja sabeu allò del coixinet, una cosa que es dirà Escriptores en un tuit. A les 8:30 al Teatre Micalet, el dia 6 de març, al Teatre Micalet, m'he empenyat, a l'octubre, a les 8:30 en el hall hi haurà aquest acte literari, celebraran el 8 de març amb les escriptores que estan convidades i després hi haurà un sopar literari. Així que encara la gent es pot inscriure, preparar una frase d'una de les escriptores de la nostra literatura, anar, llegir-la i piular poesia, així es diu en el Twitter, piular poesia amb el coixinet Escriptores en un tuit.
Molt bé, d'aquestes escriptores que has parlat tu, aquí han llegit alguns poemes també.
Ah, sí?
Sánchez Cutilla i l'altra, quina és? La Maria
Beneito.
Beneito també n'han parlat aquí, segur.
Ah, molt bé.
Hi ha una lectura, segur que ha sortit i m'han parlat una mica.
Molt bé. Aquesta setmana també es presenten altres llibres a l'octubre, llibres de dones fets per dones. La editorial Germania, que ja us he parlat moltes vegades i no fa massa, està recuperant veus de poesia d'arreu dels països catalans. I aquesta setmana es presenten diversos llibres a l'editorial Germania a l'octubre a la llibreria 3 i 4 a les 7 de la vesprada. Avui es presentaven En el camí de l'alba, d'Alba Fluixà, i es presentava Tas de vida, de Pura Pérez. O sigui, que tota aquesta setmana s'estan fent actes d'homenatge a les dones escriptores i a la literatura en veu en femení, per dir d'alguna manera.
Ja tocava,
escolta. I ara. I res, el dia 8 de març ens apleguem a la manifestació i a la concentració a la Glorieta de València, com cada any, per dir ni un pas enrere i per fer desobediència feminista. No llegir el manifest perquè és massa llarg, però a les 7 de la vesprada ens trobem allí totes les dones i tots els homes que ens vulguin acompanyar.
La setmana que ve llegirem un manifest.
Vinga, això serà. Fins a la propera setmana, que passeu molt bé i que llegiu molta literatura.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu, una abraçada.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
literatura i cinema.
Bé, doncs comencem l'apartat de literatura i cinema del programa d'avui parlant dels Oscars, perquè els Oscars es varen donar fa un parell de dies. Per tant, a Tirant de Llibres sempre parlem de l'actualitat i, per tant, també és el moment de fer-ho ara dels Oscars. Bé, és hora de parlar dels Oscars perquè bona part de les pel·lícules nominades a l'Oscar, n'hi havia unes quantes, que eren adaptacions literàries. Per exemple, la pel·lícula 12 anys d'esclavatge, o més coneguda amb aquests mitjans de comunicació com 12 anys d'esclavitud, de fet que ha estat la gran favorita dels Oscars, tenien 9 nominacions i s'han portat 2 Oscars, el Premi a Millor Pel·lícula i el Premi al Millor Guió Adaptat. Doncs aquesta pel·lícula dirigida per Steve McQueen és una adaptació de les memòries que Solomon Northup, un afroamericà nascut com a home lliure a Nova York, va escriure després d'haver passat 12 anys en captivitat. De 9 nominacions, insisteixo, n'ha guanyat 2 d'Oscars, el de Millor Pel·lícula i el de Millor Guió Adaptat. Els actors, per exemple, teníem com a nominat a millor actor secundari Michael Fassbender, com a millor actriu de repartiment Lupita Nyong, millor actor Chiwetel Ejiofor, o sigui que déu-n'hi-do. Una altra de les obres de les quals volem parlar, una altra de les novel·les, és una que es diu Capitán Phillips, protagonitzada per en Tom Hanks, que explica la història del secret del Maersk Alabama, un vaixell, en aigües internacionals properes a Somàlia, l'any 2009. Aquesta pel·lícula, dirigida per Paul Greengrass, està basada en la història que el propi capità del vaixell, Richard Phillips, va explicar poc temps després de ser alliberat, en un llibre que es diu A Captain's Daddy. Havia estat nominada a millor pel·lícula, millor actor de repartiment, millor guió adaptat, però no li han donat res. No li han donat millor muntatge, millor efectes de so, millor muntatge de so, i no li han donat res a aquesta pel·lícula, al Capitán Phillips. La tercera pel·lícula de la qual volem parlar és aquesta que es diu El llop de Wall Street, coneguda com El lobo de Wall Street, protagonitzada per Leonardo DiCaprio. De fet, és l'adaptació al cinema d'un llibre de memòries d'un senyor que es diu Jordan Belfort, i aquesta pel·lícula ha estat dirigida per Martin Scorsese. Aquest Belfort, el protagonista, passa de les accions especulatives i l'honradesa al llançament indiscriminat d'empreses en borsa i la corrupció amb una vida marcada pels excessos de sexe i drogues. Doncs aquesta pel·lícula ens serveix, de fet, per parlar del seu director, Martin Scorsese, perquè resulta que aquest director té una relació bastant llarga, una passió de cinema, podríem dir-ne, però també una passió de literatura. De les 24 pel·lícules que ha dirigit Martin Scorsese, resulta que 14 han estat basades en literatura, o fins i tot em penso que més i tot. Estic veient, per exemple, que l'any 1976 li va caure les mans el primer llibre que portaria al cinema, Raging Bull, My Story, que era una autobiografia d'un ex campió de boxa, Jack LaMotta. Probablement d'aquesta obra poca gent se'n recorda, d'aquesta novel·la, però sí que se'n recorden d'una pel·lícula de Scorsese de l'any 80 que es diu Toro Salvaje. Aquesta pel·lícula, doncs, estava basada en una obra. Una mica més endavant, l'any 1984, Paul Newman diu que va convidar Scorsese a dirigir El color dels diners, una novel·la de Walter Tevis. Una mica més endavant, li va arribar a les mans Wise Guy, de Nick Pileggi, que als cinemes espanyols s'anomenaria Uno de los Nuestros, o Goodfellas. Es veu que aquesta és una de les pel·lícules d'Scorsese que es consideren com més importants. Per tant, fixeu-vos que en aquest director, Martin Scorsese, sembla que té un parell de debilitats que surten molt sovint a les seves pel·lícules, La màfia i Nova York. Una mica més endavant, diu que va estrenar El cabo del miedo, que estava basada en un thriller de John McDonald, que es deia The Executioners, els executors. No us penseu que totes les pel·lícules que ha dirigit Scorsese són pel·lícules relacionades amb la màfia. També n'hi ha alguna de romàntiques. Per exemple, l'any 1993, Martin Scorsese va dirigir una història romàntica, una pel·lícula que es deia La edat de la innocència, que estava basada en una novel·la d'Edith Wharton, que havia guanyat l'any 1921 el Premi Pulitzer. L'any 2010 va estrenar una pel·lícula que es deia Shutter Island, que estava basada en una novel·la del mateix títol de Dennis Lehane. que aquesta pel·lícula s'interessava, entrava en els laberints de la ment i la bogeria, i de fet jugava bastant amb l'espectador. O sigui que ja veieu que Martin Scorsese ha dirigit una bona colla de pel·lícules basades precisament en novel·la, en literatura. I una altra, tornem als Oscars d'aquest any, Filomena. La història de Filomena es basa en un llibre que es diu The Lost Child of Philomena Lee, d'un periodista que es diu Martin Sixsmith, un personatge que interpreta Steve Coogan. Es veu que aquesta obra, Filomena, està basada en fets reals i explica la història de Philomena Lee, que va estar 50 anys buscant el seu fill. Quan era un adolescent, va quedar embarassada i va ser enviada a un convent. Quan el nen va néixer, la van obligar a donar el seu fill en adopció. Filomena va passar 50 anys de la seva vida buscant el seu fill i no va parar fins a trobar-lo. Una altra pel·lícula, en aquest cas hi ha la cinquena de les nominades a l'Oscar i que està basada també, està relacionada amb alguna obra literària, Agost. Diu, després de l'èxit a nivell mundial de la peça teatral, va arribar aquesta adaptació al cinema de l'obra de Tracy Leeds. Tracy Leeds va obtenir el Premi Pulitzer l'any 2008 amb l'obra Agost. Recordareu que l'any 2012 al Teatre Nacional de Catalunya es va fer una adaptació teatral d'aquesta obra amb Anna Lizaran al capdavant, i aquesta adaptació va ser tot un èxit. L'adaptació cinematogràfica compta amb Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor i altres, amb la direcció de John Wells. Un altre llibre, La lladra de llibres, una altra de les pel·lícules d'enguany que han estat nominades. Es veu que l'any 2005 l'escriptor Marcus Susak publicava La lladra de llibres, i a poc es va anar convertint en un bestseller internacional que arribaria a casa nostra l'any 2007 de la mà de les editorials La Campana i Lumen. I ara, Brian Percival ha signat la direcció de l'adaptació cinematogràfica amb guió de Michael Petroni i música de John Williams. La lladra de llibres està ambientada durant la Segona Guerra Mundial i està protagonitzada per la Liesel, una nena de 9 anys que és adoptada per una família de Múnich. Quan comença a llegir, iniciarà una missió molt especial i perillosa amb l'objectiu de robar llibres prohibits pels nazis abans que desapareguin per sempre. Aquesta pel·lícula havia estat nominada a millor banda sonora. Nominada. No l'ha guanyat, el premi. En queden tres. Tres pel·lícules basades en obres literàries. El gran Gatsby. Leonardo DiCaprio i Carey Mulligan protagonitzen la darrera adaptació de la coneguda obra que Francis Scott Fitzgerald va publicar l'any 1925. El gran Gatsby explica els feliços anys 20 posteriors a la Primera Guerra Mundial, i la novel·la continua sent considerada una de les millors obres del segle XX. Aquesta pel·lícula, el gran Gatsby, sí, li han donat dos Oscars. Li han donat el premi a la millor direcció artística i el millor vestuari, que eren precisament les dues nominacions que tenia. Les dues que tenia li han donat l'Oscar de totes dues. Un parell de pel·lícules més. El Hobbit, La desolació de Smaug, que és la segona adaptació de l'adaptació de l'obra de Tolkien. Ha acumulat diverses nominacions, però en realitat no li han donat cap Òscar. Són, bàsicament, les nominacions han estat en categories més aviat tècniques. El 21 de setembre de 1937 es publicava la primera edició del Hobbit, i 10 anys més tard arribaria la gran obra de Tolkien amb El Senyor dels Anells. Després d'uns anys escrivint diversos relats sobre el món imaginari de la Terra Mitjana, Tolkien va decidir escriure El Hobbit, que diverses editorials han reeditat, per exemple La Magrana, en català. I, finalment, una pel·lícula que ha estat nominada a la millor banda sonora, L'Encuentro de Mr. Banks. De fet, no és una adaptació literària, però sí que aquesta pel·lícula narra la història de com Disney va intentar que l'escriptora australiana P.L. Travers li cedís els drets cinematogràfics de la novel·la Mary Poppins. Per tant, sí que és una pel·lícula que té una clara relació amb la literatura, i per això hem cregut que valia la pena de desmentar-ho avui a l'apartat de literatura i cinema que hem dedicat als Oscars, que van ser lliurats fa 2 dies.
La Biblioteca Viva.
Bé, a l'apartat Biblioteca Viva parlarem de les activitats del mes de març de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. El divendres dia 7 hi ha contes per a menuts, la maleta de les primeres lectures, és espectacle familiar a càrrec de Gisela Llimona. Això és públic per a infants nascuts entre el 2010 i el 2012. Les inscripcions s'obren el dimecres, es van obrir el dimecres 26 de febrer. També es pot fer a través d'internet, això d'aquesta inscripció, però s'ha de fer obligatòriament. Divendres, el mateix divendres dia 7, a les 5:45, a les 17:30 hores, Contes a la Batllòria, Contes per la Igualtat, a càrrec de Clara Ribatallada. És per infants a partir de P4. Això es fa a l'Escola Montnegre de la Batllòria. El mateix dia també, a les 7, el dia 7, a les 19 hores, Elles, un recital poètico-musical on llegirem poesies de Clementina Arderiu, Rosa Leveroni i Maria Mercè Marçal, a càrrec de Jaume Clatellut i Vicente Morera. Després, el dimecres, dia 12, a les 6, Storytime, West Spot, a càrrec de la Cambridge School, és una pub per infants a partir de B4, són, evidentment, contes en anglès, i es fa a la biblioteca, això, a les 6, a les 6 hores del dimecres 12. Després, el dimecres 14, a les 6 hores, l'hora del conte. Qui vol en aquesta escombra? A càrrec de Sandra Rossi, per nens a partir de B4. I també s'ha d'inscriure a partir del 5 de març. O sigui, a partir d'avui. No, demà. Avui som 5, sí, demà. Dijous, dia 20, a les 19:30, Carretera i Manta, un espai que sempre es fa a la biblioteca, que és el club de lectura de la biblioteca dedicada als viatges. Aquí parlaran Viatge al voltant de la meva cambra, de Xavier de Maistre, conduït per Enric Soler i Raspall, i també cal inscriure-s'hi per assistir-hi. I amb això acabem, també direm que divendres 21 i 28, de 19 a 21 hores, taller per a pares i mares, preparar amb els nostres fills i filles el dia de demà, proposta d'intel·ligència emocional, a càrrec de Rosa Sallés. És un curs de 4 hores, cal assistir a les dues sessions. Podeu fer inscripcions a través de la pàgina web de la biblioteca. També divendres 21 a les 19, Dia Mundial de la Poesia, lectura de poemes en diferents llengües. Això organitza la biblioteca i l'oficina de català de Sant Celoni. I finalment, el divendres 21 a les 20, tas de llibres, presentació d'Arca, de Jordi Julià, Xavi Plana i Ricard Geladó. Col·labora Joan Sala Vila.
Llibres a la carta.
Bé, i a la secció de Llibres a la carta tenim ja la col·laboració d'Helena Martínez Pons, que avui ens parla d'una obra de John Verdon, No et refis de Peter Pan.
Hola, bona nit. Aviam, la proposta d'aquesta setmana té un títol així molt rocambolesc, que es diu No et refis de Peter Pan, i l'autor és John Verdon. Bueno, no sé si es pronuncia Verdon o com funciona, però en tot cas així van bé baixa, ho dic perquè no és un autor que sigui massa conegut, i si algun dels nostres oients o les nostres oients volgués anar a buscar el llibre, doncs sàpiga que, bueno, que s'escriu així, Verdon, és l'editorial Proa. I he retornat al gènere de la novel·la negra. Dic que he retornat perquè ja havia comentat alguna de novel·la negra aquí amb vosaltres en el Tirant de Llibres. De fet, l'última que recordo que vaig comentar va ser la de Pedrolo. Ara no me'n recordo quina de Pedrolo vaig comentar, però sí que em vaig comentar una i entrava dintre de la novel·la negra. Aquesta, però, és una miqueta diferent. Aquesta és una novel·la negra en majúscules, per dir-ho d'alguna manera. Jo sé que John Verdon ha fet altres obres i moltes han estat molt exitoses, i fins i tot alguna ha servit de guió per alguna pel·lícula. El que passa que jo no el coneixia, haig de reconèixer que no el coneixia. La novel·la bueno, la situem, diguem, dins d'un context evidentment anglosaxó. Ara us explicaré més concretament a on, però us ho explico així una mica, us faig una gran lectura, o sigui, una lectura ràpida. El protagonista és en Dave Gurney, que, bueno, és un jubilat, però ell no és el típic jubilat. El típic jubilat, doncs, en el, diguem, context anglosaxó seria, doncs, el que va jugar a golf, el que pren el Tele5, etcètera, etcètera, però aquest no. Aquest no suporta el pas del temps, no suporta les tardes que se li fan interminables, no suporta veure com la vida li passa, i ell no és massa actiu en aquesta vida. Llavors, clar, doncs, com que tot això no li agrada, doncs ell decideix que no ha de viure així. I això no és ben bé així que ho decideixi ell. Té un amic i un excompany que, a veure, que li demana ajuda, sabent que és un jubilat i que té temps, per reobrir un cas que es diu el cas Spadler, que es va tancar de manera precipitada, en circumstàncies estranyes, dubtoses, sense cap mena de prova, sense cap mena de res que justifiqués aquest tancament del cas. Llavors, aquest cas, Alice Spelder, es tracta de que és un home, és un senyor que es diu Carl Spelder, que és molt ric, i que va ser assassinat per un sicari quan estava assistint precisament al funeral de la seva mare. I bé, tothom, en principi, tothom, fins i tot la policia, sospita de Kay, que és un personatge femení, i la Kay és condemnada a cadena perpètua, però la Kay és la seva dona, eh? I tothom sospita perquè ella és infidel. La gent no entén que infidelitat no és sinònim d'assassí, eh? I, clar, estem parlant d'una societat on el que diran és molt important. I, aviam, no és pas que fos una mala persona, la Kay, tampoc era una bona persona, el retrat psicològic que ens fa la Kay és d'una senyora normal i corrent que fa la seva vida simplement doncs, perquè el marit no li fa cas, perquè com que és d'aquests tan rics que té 30.000 activitats a fer, doncs la dona s'avorreix i té una aventura. I bé, ara resulta que el nostre protagonista, en Dave, i el seu amic, en Jack, doncs pensen que no, que aquell no és, i decideixen doncs obrir el cas i investigar per la seva compte, al marge, evidentment, dels canals policials i habituals, fins que, fins que s'endinsa el nostre protagonista en una investigació, com us ho diria, en alguns moments molt, molt, molt còmics, molt hilarants, i sempre amb l'objectiu final de no fer mal a ningú, si més no matar a ningú, la cosa ja està molt bé, però clar, resulta que els dolents són molt dolents i els dolents doncs sí que maten. I bé, no es puc dir massa cosa més perquè realment la gràcia del llibre no està al final com moltes novel·les negres, sinó que està en el principi, no? amb l'esdevenir constant de tot el que està passant. I bé, també és veritat que en Dave Gurney ja té una certa experiència com a investigador. Aquest no és el primer llibre de Verdon en el qual aquest protagonista ja fa una investigació d'algun tipus d'assassinat, de robatori, etc. Vull dir que no li ven de nou. Per tant, les tàctiques detectivesques dels nostres amics, el nostre amic en realitat és el Dave, que és el protagonista, però bueno, en Jack també, no? Seria com un secundari, doncs estan més que afinades. És un ritme trepidant, és una novel·la negra d'aquelles que costa deixar-la, però a banda, millor dit, també perquè és molt entretinguda i perquè té el costum de que cada pàgina passin 300.000 coses, sinó perquè després, precisament com que passen 300.000 coses i surten molts personatges, doncs després per tornar a agafar el ritme és d'aquelles que has de tirar 3 o 4 pàgines enrere per dir, a veure, on ho vaig deixar, aclarim-nos, no? Perquè si no aquí comencen a passar coses i jo no sé d'on venen. Té molts girs inesperats, que clar, la cosa fa que encara sigui doncs, més trepidant i que ens deixi més amb l'ai al cor, no? I, a veure, comportaments humans inenarrables, eh? Vull dir, des de les persones... O sigui, ningú és normal, menys en el que nosaltres tenim el cap posat com a personalitat normal. Tothom té... No vull dir que siguin psicòpates ni res de tot això, no? Sinó que són personatges com a mínim peculiars, tots. Però amb comportaments, personatges peculiars, però cada un dels seus comportaments humans a nosaltres ens recorden gent que coneixem, eh? D'això no en tingueu cap dubte. I el que passa és que són personatges que no queden artificials, no queden falsos, queden com bastant autèntics dins del context novel·lístic. Crec que si no he descobert aquest autor, aquesta és la novel·la perfecta, perquè, aviam, no té cap mena de pretensió més enllà que la de qualsevol novel·la negra, que s'ha d'entretenir i fer-te mantenir el cervell en constant ebullició. El que passa és que aquesta es tracta d'una molt bona novel·la negra, i per això jo penso que si ens volem endinsar en el món de la novel·la negra de Verdon, aquest és ideal. No és massa llarg, el que passa que, bé, també és almenys l'edició que tinc jo, que és la de prova 2013, doncs la lletra és petita. Però, vaja, ja us dic que no es fa gens pesat de llegir. I bé, ja està, i ens en sentim la setmana vinent.
Moltíssimes gràcies, Helena. T'esperem la setmana vinent.
El noticiari.
Bé, ja som a la secció del noticiari. Aquesta setmana tenim molt poc temps per al noticiari, però sí volem deixar constància de dues o tres informacions. La primera, que la setmana passada sí que es van donar a conèixer, es van fer públics els premis en The Rock, però que la seva concessió no es realitzarà fins més endavant. Concretament, la gala de la 16a edició dels Premis en The Rock 2014, Premis de Música Catalana, se celebrarà el dijous 13 de març al Teatre Municipal de Girona i, per tant, encara s'ha de celebrar. Inclourà un homenatge a Francesc Pi de la Serra. Hem de fer constar també que aquest any 2014 és el centenari del naixement del poeta Joan Vinyoli, nascut a Barcelona.
I que informem brevíssimament que s'ha acabat de publicar tota l'obra sencera de Amat Piniella, Joaquim Amat Piniella, després, a través de tres editorials diferents.
Perfectament. Passem, doncs, a l'última secció, a la frase. Som en el moment d'acomiadar el programa, però abans d'acomiadar-lo llegirem una frase de Pompeu Fabra. Una frase que diu: a tot arreu del món, quan en un domini lingüístic s'ha produït una literatura, veiem formar-s'hi una llengua literària filla d'un llarg i acurat treball de selecció i fixació. Els catalans tinguérem la nostra llengua nacional, i podríem afegir, i la continuarem tenint. Bé, doncs amb aquesta frase de Pompeu Fabra acomiadem el programa d'avui. Us esperem fins la setmana vinent.
Esperem que la setmana que ve, doncs, ens escolteu amb el Tirant de Llibres i que tingueu una bona setmana.
Això mateix, a reveure a totes i a tots, i moltes gràcies a Gemma Grau per la seva, pel seu control tècnic fabulós. A reveure.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!